Benvolguda alcaldessa, regidors i regidores, pregoner, pubillatge, representants d'entitats i barris de Sitges, sitgetans i sitgetanes. Benvinguts al pregó de la Verema de Sitges, festa que enguany celebra la seva edició número 61. Enguany em fa especial il·lusió presentar el pregoner, no tan sols per la seva magnífica carrera professional ni per l'amor incondicional al poble de Sitges, que també, sinó especialment pel seu compromís amb el medi ambient i la seva lluita contra el canvi climàtic. Recordo el dia que em va explicar com el documental Una veritat incòmoda de l'Al Gore el va deixar impactat, com a moltes altres persones. Però ell no es va limitar a lamentar-se, sinó que es va proposar fer d'aquesta la seva lluita personal. És inqüestionable l'esforç que ha fet Família Torres per reduir el seu impacte i ser sostenible, reduir les emissions dràsticament i un clar propòsit d'arribar a convertir-se en un celler amb emissió zero al 2040. Però en cap cas s'ha conformat amb arreglar les coses a casa seva, sinó que lluita per portar el missatge i conscienciar molt més enllà amb el projecte Torres on Earth, que us recomano que coneixeu a través de la carpa que tenim a la fragata. No sempre aquestes converses han estat agradables per ell, doncs ha hagut de patir el negacionisme que els interessos monetaris o les mirades curtplacistes duen. Però sempre ho ha fet amb el màxim respecte, començant amb un «I vostè què en pensa d'això?», per després intentar expressar d'una manera educada però molt clara la seva opinió. Això no vol dir pas que no escolti les propostes i opinions dels altres i sempre el podreu veure o amb una llibreta o paper per apuntar idees i reflexions. Aquí a Sitges el podreu veure amb freqüència pujat a la seva bicicleta, perquè no és pas dels que saben la teoria però no apliquen la pràctica. Com és impossible no sentir-se inspirat, ens hem proposat fer de la Verema una festa 100% sostenible. Encara ens queda camí per aconseguir-ho i moltes coses per aprendre, però ho intentarem incansablement. Una de les iniciatives és la d'eliminar el plàstic de la font del vi i, per tant, hem iniciat la campanya de dur la teva copa de casa, on esperem la col·laboració de totes i totes. Rebem, doncs, amb un fort aplaudiment al nostre pregoner, el senyor Miquel Agustí Torres.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Marín, per aquestes paraules. Alcaldessa, regidors, regidores, pubilles i hereus que ens acompanyen. Bé, des de fa més de 2.000 anys, els pobles riberenys del Mediterrani han begut vi per acompanyar els aliments i per alegrar els seus cors. Han vinculat estretament el seu art, la seva literatura i la seva història amb el vi. Els poetes han glosat les seves virtuts. Els colors, roig i or, han donat vida i inspiració a quadres dels nostres millors pintors. Escultors i arquitectes han plasmat a catedrals i palaus la simbologia extraordinària de la vid. La civilització latina ha sigut també dita la civilització del vi. Res millor pot definir aquest conjunt de pobles riberenys del Mediterrani que va portar la seva cultura i la seva civilització, inclòs el vi, a tot l'ample món. Possiblement quan Jesucrist va decidir transformar amb la seva pròpia sang el vi, volia reflectir la importància del vi com a beguda, tal com tenia pel poble jueu. I els hi va dir, tomat i bebet, que esta és mi sangre, sangre de salvació i vida. Inclús pels que no creuen, aquestes paraules un tant esotèriques estan plenes d'esperonada grandesa. Des de llavors el vi va deixar de ser una beguda alimentícia per convertir-se en quelcom molt més profund, un vehicle de la unió de l'home amb Déu. Per damunt de consideracions materials, el vi s'associava indissolublement a l'esperit de l'home. La nostra societat necessita avui del vi més que mai, del vi honest i sincer, del vi que acosta els homes i els ajuda a elevar-se per damunt de prejudicis i barreres. Amb el vi sempre s'anima la conversa, l'ingeni s'aguditza, els ulls brillen, l'amistat brota espontània al voltant de les copes. L'home es descobreix a si mateix i es manifesta amb la seva íntima realitat. I veu que és un ser social, que li cal comunicar-se i ser apreciat, sentir-se entre amics, viure. Brindem, pues, per al vi i respectem-la amb la convicció que de no existir caldria inventar-lo. Quan Aldous Huxley, amb la seva novel·la, que es deia Un mundo feliz, que vaig deixar fa molts anys, crea una civilització perfecta, la construeix gràcies a una droga utòpicament meravellosa e innocua, en deia el soma. L'home sempre tindrà necessitat d'un soma per ajudar-se a discorrir per aquest món, de vegades ingrat, que l'envolta. El vi, begut a moderació, compleix aquesta funció perfectament. I és molt probable que mentre hi hagi homes sobre la terra, l'arbust de la vid segueixi any rere any, a través de complicats i encara en part ignorats processos biològics, rendint el tribut dels seus fruits a l'intel·ligència de l'home i recollint amb els seus apretats raïms l'essència i el misteri de la vida, la terra, la pluja, el sol i el treball de l'home. Jo em sento molt afortunat d'haver nascut en una família unida a la vid i al vi des de fa segles. He pogut aprendre del meu pare aquest amor per al vi i també el respecte que mereix. Encara recordo quan de nano, en una festa celebrada a casa, vaig tenir la idea de buidar diverses copes de vi blanc que em va semblar molt agradable. Bueno, el resultat no es va fer esperar. Mal de cap, mareixos, malestar, com es poden vostès imaginar. Però també recordo la lliçó del pare, no per castigar-me, sinó per avisar-me que tenia que esperar a ser més gran. Vaig fer cas, eh? I sempre beure el vi amb molta prudència. És cert que de vegades costa de mantenir aquesta prudència, però el vi a l'inrevés dels alcohols, blancs, per exemple, avisa sempre quan no és prudent beure més. I en qualsevol cas, el vi es veu menjant, en general. L'alcoholèmia amb sang és sempre prou reduïda i l'enzim que en diem alcohol deshidrogenasa que s'agrega al fetge pot anar assimilant amb aquestes petites quantitats que són suficients per controlar l'alcohol i evitar la via aldehídrica que és la que porta cap a l'embriaguesa. El vi begut amb moderació és saludable per la gran majoria de la gent. Potser de vegades cal consultar el metge, tampoc no pot dir. Però m'agrada dir sempre que el vi és el millor negoci del món. No pas pel rendiment econòmic. Si es volen fer diners, millor dedicar-se a l'immobiliari, per exemple. Però el món del vi dona moltes satisfaccions. Quan els fills eren petits, els portava a la vinya de Mas la Plana davant de casa, al mes de juny, per tal d'ensumar l'aroma delicada i sutil de les flors de la vinya. Flors que serien fecundades després pel pol·len per donar origen als raïms. I quan s'elabora el vi al celler, els aromes dels mostos en fermentació és deliciós i s'escampa per tot arreu. I el més important, aquests vins, més endavant, serviran per alegrar la vida dels homes, per afegir plaer als menjars més senzills o els més sofisticats i sovint per ajudar a establir relacions. Quantes vegades m'hauré trobat amb matrimonis que em diuen que s'havien conegut gràcies als nostres vins. Bueno, està molt bé, no? I també tinc amics divorciats que més d'una vegada al Tennis Barcelona, per exemple, se m'han atensat i m'ha dit: escolta, Torres, ahir vaig convidar una noia amiga i tot plegat ha anat molt bé amb el Vinya Esmeralda. Bueno, et trobes reconfortat amb això, no? Vol dir que estem ajudant a que la gent s'entengui. Jo vull creure que aquesta tasca dels vinaters d'afavorir les relacions humanes ens ho tindran present quan arribem algun dia allà dalt. Però el món del vi enfrenta ara una gran amenaça. Com deia la senyora Marín, el canvi climàtic. La vinya s'assembla, en certa manera, als canaris que antigament portaven els miners quan baixaven a la vinya. Portaven una gàbia amb un canari. Si el canari es desmaiava o moria, calia fugir de seguida. Hi havia un escap de grisso. Doncs bé, nosaltres cada any estem patint les conseqüències del calentament, en forma de pedregades més freqüents, cops de calor, De vegades hi ha trossos de la vinya que s'assequen les fulles, fins i tot els raïms. Gelades de primavera. Aquest any s'han batut tots els rècords dels calors. La viticultura es fa cada vegada més difícil. I ens comencem a preguntar quin clima tindrem i com serà la nostra viticultura d'aquí 10 anys. De moment, a les vinyes actuals, jo crec que mantenim la qualitat perquè aconseguim retrasar la maduració dels raïms. Quan es pot, estem fent servir el rec de les vinyes. També tractem de reduir el cobert vegetal, les fulles que estan exposades a la llum del sol. Si reduïm aquest cobert, per exemple, un 50%, hi ha menys fotosíntesis i llavors es retrasa també la maduració del raïm. També posem malles de plàstic per protegir els raïms de la pedra. Doncs bé, això també retrasa una mica. En totes aquestes pràctiques anem mirant de sobreviure i anar passant anys mantenint la qualitat. Llegia recentment a Daniel Kahneman que deia que l'Homo sapiens no està capacitat per afrontar el canvi climàtic. Es tracta d'un missatge que és amorf, que no té bordes ni frontera. No és immediat, com va ser la pandèmia del Covid, que tothom l'enteníem i que era molt perillós, que ens havien de vacunar de seguida. No hi ha un sol culpable, com es podia pensar en el cas dels conflictes bèl·lics més recents. No volem assumir costos ni sacrificis. I inclús per molts, el canvi climàtic sembla incert i fins i tot debatible. Ja és pràcticament segur, a aquestes alçades, que l'acord de París de limitar l'augment de temperatures a 1,5 o màxim 2 a final del segle XXI serà impossible. Encara tenim una enorme dependència dels combustibles fòssils i el 81% de la demanda energètica mundial correspon al petroli, al carbó i al gas. El cas del petroli, més de 100 milions de barrils cada dia que ens en passem. Sabeu la de milions de gigatonelades de gasos d'efecte hivernacle que això representa? Gasos que van aquí dalt, que després no deixen pujar la calor de la terra i que fan el calentament. Jo per això quan vaig per Sitges en bicicleta i veig passar els cotxes sempre penso, ostres, un altre que està cremant gasolina. Tant de bo això un dia, aviat, arribem a canviar-ho. Bé, però encara hi ha raons per un moderat optimisme, si s'aplicaran solucions immediates. Plantació d'arbres és avui per avui el més eficaç que podem fer per aconseguir disminuir aquesta capa de gasos d'efecte hivernacle que tenim a la troposfera i que sobretot venen de la combustió de la gasolina, el carbó i el gas. Caldria plantar 500.000 milions d'arbres. 500.000 milions d'arbres. I això, llavors podríem rebaixar un 25% aquests gasos d'efecte hivernacle, amb la qual cosa estaríem una mica recuperant els nivells anteriors. Ara estem a 421 parts per milió d'aquests gasos i en teníem 270 a finals del segle XIX. Molts països fan esforços en aquest sentit, moltes empreses també, i en diversos països estan plantant boscos. En el nostre cas, modestament, volem plantar 2 milions d'arbres els propers anys i han començat sobretot a Xile i a Espanya. Per altra banda, pensant en ser una mica optimistes, l'alimentació també està tenint una clara orientació a fer-se més vegetariana. I si no, després m'ho pregunteu. Però a casa només mengem pollastre un dia a la setmana. Augmenta la utilització del transport públic i també de la bicicleta. També s'entén que hem de reduir al màxim els viatges amb avió, reemplaçar els cotxes de gasolina per cotxes elèctrics, posar plaques fotovoltaiques a les llars, que és més freqüent, i quan es disposa d'elles, el cost de l'electricitat per al vehicle elèctric és pràcticament nul. Però faltaria el més important. Faltaria un pacte polític a nivell de les nacions per afrontar sèria i eficaçment el canvi climàtic i les conseqüències. Brussel·les ja ho ha fet, amb un programa d'arribar a l'any 2050 amb una Europa que seria carbono neutral i amb una reducció del 55% d'aquests gasos d'efecte hivernacle a l'any 2030. Ens han donat, estan donant encara grans quantitats de fons que en diuen Next Generation per financiar les energies renovables. Però caldria aquest pacte, per exemple aquí a Espanya, entre les forces polítiques per afrontar seriament aquest problema i prendre decisions conjuntes que evitaran automàticament la crítica o l'obtenció d'avantatges a les següents eleccions. Ja ens entenem, no? Serà difícil això. Això comportaria certament un cert decreixement de les economies i també sacrificar d'alguna manera el nostre estil de vida. Per això caldria pactar, perquè les circumstàncies ho mereixen i perquè només així es podran enfrontar les mesures necessàries per aconseguir que el planeta sigui sent habitable a final d'aquest segle. Però tornem a Sitges, el més divertit. Voldria tenir unes paraules de reconeixement per la tasca extraordinària que ha dut a terme al llarg dels anys el foment del turisme i també els ajuntaments de Sitges. El foment del turisme va ser el primer president, don Teodoro Sardà, gran amic del pare, el que va organitzar la primera festa de la Brema, l'any 1961. Es tractava d'una festa organitzada per la colònia d'estiuejants. Llavors, en aquella època, hi havia els estiuejants i la gent del poble. I fèiem uns partits de futbol, me'n recordo, aquí baix, estiuejants contra els nanos del poble, i sempre acabava amb les bufetades, automàticament. Bueno, coses que passaven. Es tractava d'una festa, la festa de la Brema de llavors, organitzada per la colònia dels estiuejants, i la reina sempre era una noia barcelonina, anomenada, que no pas, elegida. Jo recordo que quan sortia de l'església i baixava les escales cap al mar, ningú l'esperava. Només hi havia les famílies i quatre amics. Era realment una mica lamentable. Això va canviar. Amb l'arribada de la democràcia i l'any 1977, el meu pare i d'altres van aconseguir canviar la festa per fer-la popular i participativa amb el concurs de les principals associacions sitgetanes. I va estar un gran èxit, que encara avui continua 25 anys després. I amb aquesta festa i tantes altres, i amb haver aconseguit conservar la vila amb un gran equilibri amb la seva arquitectura, admiració de tots els visitants, un gran respecte pel casc antic, la gran qualitat de la seva gastronomia, és per tot això que Sitges ha estat mereixidament reconeguda fa pocs dies amb un extens article al diari New York Times. Va ser aquesta vila estimada que la noia, que la dona i jo ens vam conèixer l'any 1965. Sitges llavors era molt diferent. La dona sempre m'ho diu. Llavors a Sitges no hi havia tants turistes, era més tranquil. No sé, tenim una mica d'aquest record, aquesta dolça melangia. Ara tenim un pis aquí i ens agrada passar llargues temporades. Passegem amunt i avall i també en bicicleta per aquesta pista especial que ha fet l'any passat l'Ajuntament al Passeig Marítim. I no deixem mai de visitar en bicicleta els jardins de Terramar tant a l'estiu com a l'hivern. I sempre trobem un racó que abans no havíem parat atenció. És fantàstic, els jardins de Terramar, les coses que tenen. Sitges és una joia que cal cuidar entre tots. I tal com parlàvem aquest prepassat estiu amb l'alcaldessa i el regidor de turisme, senyor García, tant de bo Sitges pogués arribar a ser, en un futur, la vila verda del Mediterrani, sense cotxes ni transports públics que no fossin elèctrics, amb plaques fotovoltaiques a totes les cases i a tots els edificis. Una vila on el mar sigui exclusiu dels nedadors i de la navegació a vela i a rems. Crec que no ens calen aquestes motos aquàtiques sorolloses i perilloses. Si algú té moto, aquí de la sala després en parlem. Una vila feta pels vianants, per les bicicletes. Una vila tolerant i oberta, com ja ho és avui i ho ha estat sempre. Orgullosa de la seva història i de les seves tradicions, on artistes, pintors, poetes, escriptors i músics han pogut crear tantes obres i tanta bellesa. Visca Sitges, visca la festa de la Brema.
Enhorabona.
Gràcies.
Jo les paraules per tancar.
Pot ser. Ai, és que està tan mal això. Puc baixar una mica? Ah, ja està. Bé, bona tarda a tots i a totes. I primer de tot, com no podia ser d'una altra manera, felicitar el senyor Torres per aquest pregó i aquesta magnífica publicitat que ens ha fet de Sitges. O sigui, és el nostre ambaixador nomenat ja per arreu del món per parlar de les benaurances del nostre poble. Primer de tot, m'agradaria felicitar-lo per aquest pregó, perquè ha començat sobretot demostrant la seva expertesa en el món del vi, el seu amor per la terra, el seu amor per les vinyes. Ens ha ens ha fet veure tan clarament, no? Tota la seva família, com han crescut sempre envoltats de les vinyes i del vi, i això ens agrada. Ens ha anomenat el Soma del Huxley, del Mundo Feliz, que és veritat que potser el Soma tenia alguna cosa a veure amb el vi. Però després també, evidentment, com no, ens agrada que tingui aquesta visió tan clara per la lluita contra l'emergència climàtica, que no la té tothom. I això és molt, molt, molt d'agrair. Que en un pregó que es parli de la terra, de la vinya, de les tradicions nostres, sobretot estiguem parlant de l'emergència climàtica, per nosaltres la veritat és que li agraeixo moltíssim, perquè és un exemple, i un exemple per moltíssima gent. Per tant, moltíssimes gràcies per aquest fantàstic pregó. Us recomano que aquí baix, on ara hi ha la mostra de vins, hi ha un stand, precisament, que la Maria ho ha comentat, del Torres & Hertz, no? On es parla precisament de tota la feina que està fent la família Torres en aquest àmbit, en la lluita contra el canvi climàtic, no? Com totes les vinyes les treballen i com treballen la terra des del subsol per eliminar, sobretot, no? el CO2 que malauradament tant estem desprenem els humans. No? Així que us recomano moltíssim que pugueu veure en aquesta activitat que hi ha aquí baix a la mostra de vins. Parlant precisament de l'emergència climàtica i d'aquesta lluita, m'agrada molt que ho parli avui aquí, perquè a més estem rodejats de moltíssima gent, però també estem rodejats del pubillatge. Que el pubillatge, que evidentment va lligadíssim amb els vins i amb la mostra de vins i amb la barema, doncs també són gent jove preparadíssima, tenim uns hereus i unes pubilles fantàstics cada any sempre, però a més és gent jove i està molt bé, precisament sempre ho defensem, no? Que ells en aquestes festes no només, que també és festa i s'ho passen molt bé, sinó que tenen aquesta consciència, prenen aquesta consciència del coneixement de les nostres tradicions, les nostres festes i en aquest cas del vi i de la cultura de la terra. Per tant, és molt important també la feina que es transmet i la feina que fa Foment, com no, amb el pubillatge. I jo només dic que des de l'Ajuntament de Sitges, com no podia ser d'una altra manera, col·laborem contínuament amb Foment, amb aquesta mostra de vins que tenim en aquest cap de setmana aquí baix, que a més és producte, ensenyem, també és una manera de fer turisme, també és una manera de vendre el producte del territori i la coneixença del vi i de la cultura del vi. I també demà tenim el concurs de trepitjadors de raïm, que és fantàstic perquè a més hi ha totes les moltíssimes entitats de Sitges i per tant també fem molta tradició i moltes Sitges i això ens enorgulleix molt. Així que moltíssimes gràcies, Foment, també per la feina que feu. Jo només m'acomiado i agraïm moltíssim a la família Torres, no només per avui, pel pregó aquest fantàstic que ha fet, sinó per tots els anys de dedicació i de connexió i aquesta sinergia que hi ha amb Sitges i la família Torres, que per nosaltres és d'agrair moltíssim. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies.